comprar.
Ho desconec, però sí que em consta que estan trucant a tots, a tothom.
Nosaltres que t'agafi el telèfon.
M'han trucat a mi tot.
Ah, sí?
Sí?
Home, doncs vés-hi, ens ho expliques.
Sí, 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 he quedat el dia final de mes per gravar una cosa que haig de gravar. Això ho veurem a partir del gener. Encara no m'han dit la data, però...
És que encara ho hem d'acabar.
Has acabat, no? Bé, tu fes-ho bé, Albert.
Ah, sí,
amb alegria, sobretot amb alegria.
Jo sempre ho tinc tot.
El Quim Mas Ferrer també ho hauria fet bé, això.
Sí,
de cadira en cadira, no? Anar preguntant als presentadors.
Sí, amb forasters. Són de casa.
I crec que una dona també hauria fet bé.
Bueno, ja n'hi haurà. Sí,
comencem,
una
copa, ja comencem.
A la millor pot ser d'aquí al gener. Escolta, perdoneu.
Porque ella quiere hacerlo ella.
No, perquè jo he treballat a TV3, però no he presentat mai res a TV3. Per tant, jo no...
No t'han trucat per posar alguna veu o alguna cosa?
No, i m'agradaria. Perquè m'aniria molt bé, sincerament.
Doncs aquí, la veu de Catalunya.
Sí, la Montse fa una crida, si queda una veu per posar.
O jo també ho parlo amb la voce. Ah,
sí, perquè pots fer veus. M'agradaria
lo de la gala del cine que hacen aquí.
Dalí.
Però fem un assaig per TV3, com quedaria per la gala dels 40 anys?
Por una música así de ceremonia.
I a mi... Celebrem el 40 anys de televisió de TV3 a Catalunya. Un fort aplaudiment a Albert Dom.
Moltes gràcies, però no entenc res del que m'has dit.
No és potser el perfil que busquem.
Vull pensar que d'aquí al gener potser incorporaran una segona persona per presentar
o alguna dona.
Però en principi la base de la gala ho portarà l'Albert Dom.
Quina és la història d'aquest rulo que ens has portat, Vanessa?
De què?
Un rulo.
Ah, de la perruqueria.
Està fent el programa, eh?
Perquè el rulo que faig a mi a una senyora que se llama Rosita, que la rosa, entonces li vam posar i el rulo era elèctrico i no... Llavors li va cremar tot el cabell i llavors...
Pinta bé el programa, eh?
És viva o és morta, la Rosita?
I no, em va electrocutar i llavors ja...
És morta, la Rosita.
Hem anat a parar una història tristíssima, eh?
Va patir molt la Rosita.
No, però no passa res perquè era una dona que vivia sola i la veritat que molt mal caràcter i la curiositat, que aquí està la gràcia de l'anècdota, que és que ningú va reclamar-la.
I com la van trobar?
Home, la gràcia, Albert, això no fa gràcia, digues, això no fa gràcia.
No, se va quedar tiesa la peluqueria perquè era... Era un rulo elèctric, llavors era una nova tècnica de rissar el cabell.
Bueno, doncs no? Aquesta és una mostra de com anirà. Una
sí, però una mostra l'hem tingut ara mateix, que quan va a TV3 parla català. I aquí ha estat incapaç de dir mai una sola paraula.
Perquè en TV3 me paguen una pasta.
Ah, sí?
O en TV3 paguen... Jo sé que hi ha diners.
Sí, això ja ho dic. Sí, hi ha diners i anys.
Me vas tu a comparar lo que me pagarien en TV3 si tiene la gala esta con lo que
le... A mi, Vanessa, no em cridis.
Vanessa, i amb la Rosita, què em veu fer una vegada?
Albert, és igual. Era el dia de deixar els trastos i la vam deixar costant de comprar.
Bé, passem a un altre programa. Vosaltres què diríeu, que el padre Mundina està viu o està mort?
I per mi mort.
Mort?
Sí. M'ha sonat tan antic.
Avi, vostè se'n recorda del padre Mundina?
Recorda
vostè. Sí, les plantes.
Primer havia estat en un programa, no sé si de l'Iñigo.
Sí, imagina't. Ui, per allà, Iñigo en directo.
Exacte.
Directíssimo.
Hi havia sortit explicant coses de plantes i després va fer ell un programa, ell mateix presentava un programa de plantes i explicava com cuidar-les, com les havies de regar, perquè no se't morissin.
Ara.
Quan agafaven pogó.
Doncs el truc, ahir el Griso el va trucar.
Sí.
Divina, vine a parlar de plantes.
La Griso farà ganó parada, una mica ja.
Claro. Bueno, no me hable de Susana Griso, que me hizo a mi tratándome que era un gafe.
Però la Griso l'ha vist més contenta que mai, eh?
Sí.
Home, perquè li han
canviat... Una muy buena ética.
Home, Susana, ara has canviat el programa. Has canviat el programa.
El programa y el novio, que tiene un novio, que lo dice siempre a la hora fa.
Sí, sí.
Estoy muy contenta a nivel profesional.
T'han canviat els continguts i ara hi ha més suquet, no? Padre Mundina, per exemple. Atenció, perquè venia de la compareixença del Pedro Sánchez, que explicava tot el llistat del govern. Clar, el Mundina va entrar una mica tard. Es va emprenyar, però li va enviar un missatge.
Hola de nuevo. Me disculpará usted. Pedro Sánchez se le ha colado. Le ha pasado por delante.
No se preocupe. Es un psicópata de libro.
Uy, por Dios, padre, ¿qué me está diciendo?
Sí, señor. Desde que lo conocí, los primeros días.
¿Pero usted le conoce personalmente?
No. Pero si lo conociera personalmente, se lo diría él personalmente.
¿Y por qué lo dice con tanta vehemencia?
Porque todo lo que ha hecho ahora lo ha hecho comprándolo. Y lo vas a pagar tú, lo van a pagar estos señores, lo voy a pagar yo, lo vamos a pagar todos los demás.
Uy, uy, uy.
Porque él ha comprado todo eso.
Padre,
es decir, este hombre,
atención, ¿eh?
los siete que le han pedido a él para poder gobernar con mayoría, son comprados. Y ese dinero te lo van a pasar a ti, a este
padre,
señor, al otro,
yo,
a todos.
Yo fíjese que venía a preguntarle por las plantas. Me habla usted de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez fuese una planta,
uy,
¿qué le diría usted? ¿Qué le susurraría al oído?
Lo malo es que no lo podré tener delante de mí para decirle lo que él es y lo que tendría que hacer si quiere que un día cuando muera el señor le abra las puertas del cielo. Si no, no se las abre.
Ahí está.
Dios mío, lo de psicópata es muy duro.
Sí, ahí està, molt ben dit.
És de les entrades més dures que recordo en un programa.
Jo el Padre Mundina no el reconec. Ai, però és que no el reconec, a més té 91 anys, eh? Però 91 anys.
D'on és aquest senyor?
Doncs ara...
Crec que era valencià.
Sí, no? Perquè tenia un accent... Sí.
Crec.
Que semblava d'aquí.
Poca broma que el pare va conèixer la Wagner. També, jo crec que...
Sí que és valencià, sí.
És valencià. Jo crec que per l'edat que té el Pare Mundina ja arriba un punt que diu, li dona igual explicar...
No, ja s'ha vist, ja.
Vamos a llevar el cascabel entre televisió.
Home, i tant.
A vegades, sí, además...
Sus jardines.
Y yo le tuve que decir, piensa bien lo que estás haciendo, porque todos morimos en esta vida. Y la entrada en el cielo requiere también limpieza de corazón.
Uy, uy. ¿Eso se lo dejó a Wagner?
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque yo sé a Wagner cómo era.
¿Te gustaba la fiesta?
Y no fiesta.
Y no alcohol.
Y no fiesta y no alcohol.
No, és
això. Podem trucar al Pare Mundina?
Jo crec que sí, eh?
Jo crec que no.
El primer dia que torni el Clapés, que ara està a xapa i pintura profunda, el primer dia, a la que passi la porta de l'estudi, el tindrem assegut aquí, el Pare Mundina, esperant-lo.
I per acabar, va estar ahir el Late Show del Marc Giró, me la vaig estar mirant ahir per la 2... Van tenir els de Sálvese Quien Pueda.
Sí.
Van tenir el Quico Matamoros, a la Maria Patiño...
Aquests anaven per tot arreu, clar.
Sí, ara estan de promo.
I Belén estava o no Belén Esteban?
No estava. Estava Maria Patiño, estava Matamoros, estava Quico Hernández, estava Lidia Lozano i estava Txelo García.
Txelo Michelo.
Sí. Per cert, avi, ha sortit el...
Qui?
Ha sortit el show del Marc Giró.
Què dius?
Vols saber quan cobra?
A què cobra?
Per programa.
Com?
Ha sortit públicament, eh?
Bueno, és clar, és de la televisió espanyola.
Aquest moment ja el vam viure, no? En directe.
No.
Sí, el vam viure, el vam viure.
Sí,
el vam viure.
Ah, i vam dir que no?
No, vam dir que potser era estrany donar sous dels companys. Sí, bé,
el programa
més que
costa...
tornem a viure el mateix moment.
El programa costa 837.615 euros.
No són 100.000.
Pensa que ha passat a Nacional, eh? És un programa que s'emet. I el Play. Bé. Què?
Ho digo, però què? Quant capítol? Quants episodis per aquest preu?
Ja t'aclariràs tu.
Sí.
Abans,
Això per programa, Rocco?
No, 830 és el conjunt. Aquí has de pagar... Càmeres, s'ha de pagar l'equip, s'ha de pagar el guionista...
Això és públic, no?, que estàs explicant.
Ah, és públic.
Però cada quan li paguen aquests diners, pregunto?
No, és a dir, tu quan encetes el programa, t'encarreguen 13 programes, per exemple. Doncs aquests 13 programes són el cost total del programa són aquests. Ara et diré exactament la quantitat de programes, però en total són 837.000.
Molt bé.
Ho dic perquè aquí nosaltres anirem els preus de molts programes. A TV3 no acabem de... No
pas... Bueno, xec,
tot el
meu...
dia. I del teu també vam
donar. Ja, et dic una cosa.
I de Televisió Espanyola vam donar també el del Bonafuente, que va fer l'especial...
Sí. Només et dic una cosa.
Aquests quatre especials
d'humoristes. Els de TV3... Sí, què dius? No, els de TV3 meus, que surten per 3CAT i sortirà per TV3, ja ho heu dit, 200.000 per programa.
Dic, el Giró té un cavall...
Sí.
I no fos cas que un dia d'aquests...
Entri amb el cavall.
Entri amb el cavall i passi per damunt teu. Fem una cosa, anem a posar el tall i valorem si donem el
preu. No, valora tu.
A veure, exactament, expliquen el que es van trobar quan van entrar a Miami, va.
Belén, Víctor y Terelu, pues le llaman a
Terelu. Terelu, Terelu. Pero no te digo una gracia, que más da que te pongan una...
Pues se le va a quedar, yo creo que se le va a quedar.
Se le va a quedar.
Sí, además... Mira,
Terelu.
Una cosa muy graciosa, y es que, bueno, llegamos allí y decíamos, oye, no nos va a conocer ni Dios. Aquí esto es tierra extraña. Y dijo ella en el avión, dice, no, a mí me conocen mucho en América. Porque, sí, lo dijo en serio.
Dice,
porque participé en Paquita Salas. Y luego resulta que allí nos pedían fotos a todos menos a ella.
Pero
luego,
bueno,
a mí no me mires, ¿eh? ets tu i les teves informacions ja t'ho trobaràs tu amb el giró.
Si tu consideres, Rocco, digues.
Clar, és d'era públic.
Sí, i què?
És un programa que... 3.000 euros per programa.
Això em sembla barat, tu, eh?
Ho trobo poc.
Me sembla molt poc,
sí, això, eh? Amb els preus que cobra la gent.
I per, una televisió, i per una televisió nacional.
Home, jo m'he quedat bastant sorprès.
Sí, que és barat, tu.
Primer, que són ben pagats.
Oh,
segur.
Però encara no va estar...
Primera, que són ben pagats.
Que treballa molt bé.
I segon, que ho trobo molt poc.
És molt
per una televisió de bastes.
És per la 2, eh? Per la Play, eh? No és la web.
Sí, però
és la web. No és
igual, però...
No
és la web.
Tant se val.
No, però canvia molt, eh?
Luego es lo que Hacienda, eh?
Sí, també
exacte,
és veritat.
Exacte,
la que, per cert, la he cobrat l'ajuda de la moto.
Ah, home, bravo! Rocco!
M'han ingressat, per fi, l'ajuda per comprar, per la gent que no sap, l'adquisició d'una moto elèctrica. Han trigat un any i, podem dir, 5 mesos...
Ja te la pots canviar, ara.
Per cobrar una ajuda.
Doncs saps què pots fer, ara?
Sí,
gastar-me's la moto i te'n vas a veure el giró. A veure què et diu.
Apa, fins demà.
Apa.
RAC 1. Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corf.cat. Al Saló Ocasió les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Dior regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Quim Tabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Es pensaven que s'havia acabat. Però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què? Escape Room 2, a partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Barcelona, com a casa, som ben diferents però sabem fer equip. Mantenim net el carrer i reciclem. Cuidem l'espai que compartim. Perquè Barcelona, hola, també és casa nostra.
Més de 9.000 professionals i tu, fem equip per Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta Eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Coruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
RAC 1.
La discussió que hi ha aquí amb els sous. Bueno, Rocco, a veure, demà fem un especial.
Sí.
Sí, explica, a veure, és que clar, hem dit aquí un sou, i ara aquí en van sortint d'altres, i...
Per...
No, ja ho explicaràs demà, explicaràs demà.
Sí? Sí, home, sí. Demà?
Sí, m'expliques demà.
El cost del programa, 837.615 euros. Es divideix en 351.061 euros destinats a recursos interns, 484.554 per recursos externs, que corresponen en aquest cas a la productora, que es diu Minuto de Barres.
Bueno, ja, demà ens ho acabes d'explicar, sembla sí, perquè hi ha molt... Clar, a veure, explicar una cosa, per comparació ho entendrem millor, amb altres sous que ara estàvem...
En total
estàvem...
són 42.000 euros, perquè són 12 entregues, 12 bueno, programes.
És un quart de 6 de la tarda, parlem amb les dues persones que cobren més de RAC1, que és el Joan Tor... Ep... Sembla que sí, hi ha hagut sí, un somriure de disconformitat.
No, home, no.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona cobra, Xavi Rocamora.
Ui, moltíssim.
Això que dèieu ara.
El butlletí el fa des de casa seva, eh?
Ah, el fa
ja no
ve
la ràdio, no?
Ah, no ve el Xavi.
Ho fan des de casa,
cobrem
això.
Per butlletí nosaltres.
Oh, i tant. I es parla també el mateix, 3.000 euros per butlletí,
això,
eh?
Això. Molt bé.
Per això van tan buscats.
Gairebé, gairebé.
Bé, parlaran ara mateix d'un sí. tema que de seguida abordarem amb Ernesto de Kaiser, és un de les notícies de la tarda. Carles Puigdemont carrega contra la justícia espanyola. Ai. Després que hagi demanat al Suprem que l'imputi per terrorisme.
Sí, el jutge que investiga Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha demanat a l'alt tribunal que investigui l'expresident per terrorisme. Insisteix que Puigdemont era un dels líders de l'organització. Tot i que la fiscalia ja ha dit que no veu terrorisme per enlloc, si la causa prosperés, Puigdemont quedaria fora de l'amnistia. Doncs bé, el líder de Junts no es mostra sorprès per aquests moviments. Diu que ja estan acostumats.
Portem 6 anys així, són molt previsibles. Veuen terroristes allà on n'hi ha. És la situació de la justícia a Espanya, que és una de les pitjors justícies que hi ha a la Unió Europea, que no mostra cap interès ni a ser independent ni a fer veure que és independent, però tampoc no és res que no penséssim que no podria passar. Sabem perfectament quina és la seva agenda, és una agenda política, però insisteixo, no és res que no esperéssim ni que ens vingui de nou.
L'eurodiputat de Junts, que és a Estrasburg en un ple de l'Eurocambra, no ha volgut fer comentaris sobre quan seran les reunions amb el PSOE i el mediador internacional que s'han pactat en el marc de la investidura. Qui reitera que no participarà en cap negociació amb la Moncloa és la CUP, tot i que ahir el president aragonès va obrir la porta a tots els partits favorables a l'autodeterminació a ser-hi, els anticapitalistes ja diuen que de cap de les maneres perquè creuen que no s'hi abordarà el referèndum. N'acaba de parlar el diputat al Parlament, Xavier Pellicer.
Se'ns fa difícil ja amb el gran nombre de taules que hi ha, no? La taula és entre partits d'esquerra i el PSOE, la taula entre Junts i el PSOE, o la taula entre governs. En tot cas, nosaltres no participarem en el marc d'unes taules que no ens sembla que vagin a resoldre la qüestió central que ara mateix genera el conflicte amb l'Estat i que no està resolt, que és la qüestió de l'autodeterminació.
Tot plegat, quan fa unes hores s'ha fet el traspàs de carteres del govern espanyol, que tindrà 22 ministeris, dos dels quals dirigiran catalans. El socialista Jordi Hereu ja és ministre d'Indústria, mentre que Ernest Urtasun, de Sumar, ho és de Cultura. Per cert que l'actual regidor de Barcelona en Comú, Jordi Martí, serà el número 2 d'Urtasun. Serà el secretari d'Estat de Cultura. El seu lloc com a regidor a Barcelona l'ocuparà Pau González. I encara a Barcelona, el regidor del PSC, Lluís Rebell, ha anunciat que deixa temporalment l'Ajuntament per motius de salut. El responsable de Pla de Barris, Educació, Persones Grans i d'Horta Guinardó ha explicat que li han de fer una intervenció quirúrgica urgent. Encara sobre política, el Senat està a punt de votar i rebutjar una proposta de Vox que pretén il·legalitzar Esquerra i Junts. És una moció que no tirarà endavant perquè no tindrà el vot favorable del PP. Això sí, els populars no descarten abstenir-se. El portaveu de les dues forces els portaveus de les dues forces independentistes, Sara Bailac i Josep Lluís Clarías, han denunciat que l'única intenció de l'extrema dreta és intentar governar destruint la democràcia.
Volen imposar per la força allò que no guanyen a les urnes. Vostès són l'autèntic perill per qualsevol sistema de llibertats.
Cal erradicar els grups neofeixistes i cal fer-ho quan abans millor. Ens preguntem si mentre redactaven la moció vostès s'estaven emmirallant. I segurament s'hi han reconegut i potser tenen aquesta necessitat.
A la moció, Vox argumenta que l'independentisme català utilitza la violència extrema per aconseguir els seus objectius i que per això poden demanar que se'ls il·legalitzi. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
La seleccionadora espanyola de futbol, Montse Tomé, ha convocat 7 jugadores del Barça pels partits de la Nations League que jugaran la setmana que ve. I entre elles hi ha les lesionades Alexia Putellas i Irene Paredes, que no han pogut viatjar a Frankfurt per enfrontar-se demà a l'Eintracht a la segona jornada de la Champions. És per això que Tomé ha deixat la porta oberta a que finalment caiguin de la llista d'Espanya pels partits contra Itàlia i Suècia.
Hemos convocado 25 futbolistas, supongo que también eso os habrá llamado la atención, porque solo pueden entrar 23 en convocatoria, y a partir de ahí, del lunes, trabajaremos con ellas en la línea que podamos. Después pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora y también sin forzar nada.
No són a la llista, en canvi, Irene Paredes i Mapi León, que continuen negant-se a anar convocades. D'altra banda, Gavi superarà dimarts de la setmana que ve del genoll. Aquest matí el migcampista blaugrana ha visitat els seus companys abans de l'entrenament, en què Xavi ja ha pogut recuperar alguns internacionals. Els primers a tornar han estat els espanyols i els portuguesos, tot i que Cancelo, amb febre, no s'ha entrenat. Tampoc no hi era De Jong, amb permís del club pel naixement del seu primer fill. I en futbol sala avui es juguen els setzens de final de la Copa del Rei, amb tres catalans en joc, o Parrulo, Indústria Santa Coloma a 8:45, Manzanares Martorell a 9:45 i a les 9 del vespre Cerdanyola Alzira.
Poques gràcies, torna al Cabró Rock i tenim 500 entrades en promoció pels més ràpids que entrin a cabrorock.cat. I a més venen amb Tetallets, Muixca, Figaflaues i 16 artistes més per anunciar. A Vic anem fortíssims, tu! T'esperem els pròxims 14 i 15 de juny al festival més cabró de tot l'any. Pilla les teves entrades a cabrorock.cat.
I pel que fa al temps, el que queda de dia de continuar nevant al Pirineu a partir d'uns 1.400 a 1.500 metres, sobretot al sector occidental, però també al nord de la Cerdanya i el Ripollès. De fet, demà s'hi mantindran les precipitacions, tot i que a partir del migdia aniran a menys, amb una cota de neu entorn dels 1.300 a 1.400 metres. Pel que fa a la resta del país, s'ha de mantenir el vent moderat a l'Empordà, a les comarques de Tarragona i al sud de la plana de Lleida. Demà el vent del nord s'intensificarà a les comarques de Girona i amb menys força es deixarà notar en molts sectors del país. De bon matí farà més fred.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda,
de seguida, Marc. Escoltarem l'Ernesto de Kaiser, però abans escolteu també atentament aquest consell.
Sí, pren nota, Marc, per si vols quedar bé aquestes festes, regala pernil bataller.
Em sembla molt bé.
Aquestes festes, pernil gran reserva bataller l'únic, un pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia i amb unes característiques inigualables com el seu greix intramuscular, que el fan tan tendre que li donen un sabor únic. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil gran reserva bataller l'únic. Amb bataller quedaràs bé i no només per regalar. Sempre quedaràs bé si tens convidats a casa i ofereixes bataller.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha decidit enviar al Suprem la causa del terrorisme contra Carles Puigdemont i Marta Rovira pel cas del Tsunami Democràtic. El magistrat alega que no pot continuar investigant l'expresident per la seva condició de forat perquè és eurodiputat. Tot plegat ha coincidit en el temps amb l'inici del tràmit al Congrés per aprovar la llei d'amnistia i amb els relleus de cartera de la majoria de ministres. Avui moltes qüestions damunt de la taula que abordarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Ernesto, un plaer retrobar-te. Ara feia dies que no teníem la possibilitat de parlar. I avui també un record, Ernesto, avui que és el Dia Mundial del Gos. Un record per...
El Dia Mundial del Gos.
Per la Nala, no?
Oh, la Nala, la Nala. Oh, cuánto queríamos nosotros, tanto queríamos a Nala. Una labradora
sí.
Que llegó a tener 12 años y que los últimos meses de su vida, hace ya 2 años, pues lo pasó mal, pero bueno.
Vaya.
Es que son estoicos, están contigo, viven para ti. A todos aquellos que quieran tener un perro, pues les recomiendo la labradora. Y Nala se llama Nala por el Rey León.
Ah, claro. Molt bé. És que recordo que alguna vegada que estàvem fent alguna xerradeta, crec que s'havia colat, no?, a Ernesto, a l'escriptori,
sí,
a l'habitació.
Sí, jo en Segovia, no? Me la llevaba a la SER de Segovia, donde transmitíamos desde allí. Ella estaba a mis pies y son muy callados, son muy... Bueno, por eso son los perros de los ciegos y realmente son unos... Viven para la familia, vamos.
Doncs en aquest dia tan especial, felicitats a tots els que teniu gossos i també un record per tots aquells animals que ja no formen part de les vostres famílies. García Castellón situa Puigdemont en el vèrtex més alt de l'organització del Tsunami Democràtic, Ernesto, i en la seva exposició raonada assenyala que, per aclarir els fets, cal que es practiquin diligències d'investigació que ell no pot assumir, perquè, com dèiem abans, es tracta de persones aforades. El jutge... podríem dir que fa una passa endavant en contra del criteri de la Fiscalia, que no veu indicis contra el president. Si vostè hagués de treure la bola de vidre, com diria que acabarà això?
Bueno, vamos a ver. El juez ya había anunciado hace una semana, prácticamente cuando se había terminado, se había firmado el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español, ya había hecho un auto donde imputaba esos delitos, aunque no podía imputar formalmente porque Carles Puigdemont es eurodiputado, pues decía que quería imputarle, pero le ofrecía prestar declaraciones voluntariamente, dado que en su condición de eurodiputado, pues él no puede sino hacerlo a través del Tribunal Supremo y luego a través de un suplicatorio al Parlamento Europeo, claro. Entonces, lo que ha hecho ahora es ya no había respetado que había pedido un informe a la Fiscalía y se lanzó con ese auto sin esperar ese informe. La Fiscalía recurrió, pero ya no recurrió directamente ante él, porque como él, digamos, se pasó por el arco de triunfo el informe que había pedido a la Fiscalía, la Fiscalía fue directamente a la sala de lo penal. Lo grave en este caso es que sin esperar a lo que resuelva la sala de lo penal, otra vez se pasa por el arco de triunfo a la Fiscalía. Es decir, podría esperar a lo que resuelva la sala de lo penal sobre el recurso que ha presentado directamente la Fiscalía y en base a eso hacer una exposición razonada. No hay ninguna urgencia. Durante 4 años el juez no hizo ninguna investigación en relación a ese presunto delito de terrorismo ni a esa persona que murió de un infarto
al aeropuerto
durante 4 años desde el año 2019. ¿Por qué en 10 días tiene que hacerlo todo? Es un poco extraño, ¿no?
Sí.
Tengamos en cuenta además que en la misma causa la propia sala de lo penal hoy mismo el presidente de la sala de lo penal le reprende porque no ha elevado como debía las dos recusaciones que se le pedían por parte de 2 miembros que están en la causa, Ulegué Serra y Oriol Solé. Quien resuelve sobre recusaciones es la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. El presidente de la sala, en este caso el señor Guevara, le reprende. Se salta por, digamos, se pasa por el arco de triunfo la Fiscalía a la hora de hacer el auto la semana pasada. Se salta por el arco de triunfo la resolución de la sala de penal sobre el recurso de la Fiscalía, que tendrá que venir dentro de unos días, y eleva una exposición razonada. Bueno, yo creo que aquí lo que va a pasar es que el señor Marchena y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le van a devolver la exposición razonada porque le van a decir que quieren conocer el informe de la fiscalía. Pero aquí se trata de titulares, Mark. Mm. Él consiguió el titular, ya lo consiguió. Y luego hará que Marchena quede como un hombre equilibrado, un hombre moderado, cuando está detrás de toda la campaña contra la amnistía, devolviéndole la exposición razonada y diciéndole que espere a conocer el planteamiento de la fiscalía. Entonces, estamos aquí en la política de los titulares. Al PP le va bien con el titular, ya. En fin, ya la portavoz del PP, cuando Gabriel Rufián tocó el tema y pronunció la palabra Manuel García Castellón, salió y pidió la palabra a la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol, y dijo, a mí no me toquéis a este juez, que este juez es mío. No dijo esto, pero vino a decir eso.
Ya lo entiendo.
Está claro, no lo dijo, no lo dijo, pero lo que vino a decir, esto es una intromisión en el Poder Judicial. Y luego el juez ha pedido dos veces amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, que está más caducado, vamos, huele, que no le cuento. Y entonces ha pedido dos veces. Entonces, vamos, estamos en una situación increíble. Durante 4 años no hace una dirigencia sobre el tsunami democrático. Durante 4 años no investiga la presunta y grave muerte, aparentemente accidental, porque es producto de un infarto, del ciudadano francés que fue caminando al aeropuerto y que aparentemente, además, según el informe de los Mossos y de los servicios de emergencia, nada tiene que ver con ello. Pero bueno, si quiere investigar, a mí me parece muy bien que quiere investigar y le apoyo en la investigación. Pero bueno, durante 4 años no lo veo necesario, lo ve ahora. Evidentemente la amnistía le ha motivado, le ha erizado unos sentimientos que estaban ahí dormidos y ahora está investigando. Me parece muy bien, pero hombre, ¿por qué se tiene que saltar a la fiscalía una vez, una segunda vez y además no conocer el criterio de la sala de lo penal que le está reprendiendo? Además, no es la primera situación. Acaba de cometer un error garrafal en la causa Kitchen que nos va a costar 2 años de retraso, como mínimo, 1 año y medio. Ya no estará, porque él se jubila en 10 meses. Ya no estará García Castellón. Pero ha cometido un error, digamos, probablemente porque no ha leído el auto y se lo ha hecho otra persona, que probablemente sea el magistrado Gadea, que sea un magistrado de refuerzo y que trabaja muchísimo para García Castellón, y donde decía, incorporaba en el auto de apertura de juicio oral del caso Kitchen, que es un auto de procedimiento abreviado, técnicamente es un tipo de procedimiento que hay dos, un procedimiento abreviado y uno de sumario ordinario, y está establecido por ley que las penas que entran en el procedimiento abreviado no pueden superar los 9 años. Y ha metido una acusación de 12 años en un auto que no soportaba más que 9. Por lo tanto, ahora el auto es nulo de pleno derecho, la fiscalía lo tuvo que recurrir y decir que es nulo de pleno derecho, habrá que hacer un nuevo auto, habrá que pasar a sumario ordinario, porque la acusación está ahí, es una acusación de secuestro. ¿Se acuerda aquel tema en la casa de Luis Bárcena, cuando entró un falso cura?
Sí, Uitán.
Y le secuestró, pues sí. Eso, Bárcena sostiene en su escrito de acusación de que hay ahí un delito de secuestro, y eso son 12 años. Pues no puede hacerlo en procedimiento abreviado, porque solo se pueden hacer hasta 9 años. Pero eso, hombre, técnicamente un juez lo tiene que saber. Pero eso no va a permitir darle una patada a la causa otros 2 años, a partir de los 5 o 6 años que ya se está instruyendo. Vamos, entonces, no solo tenemos eso, que es un hecho gravísimo, del que nadie se hace cargo, sino que tenemos además lo que le dice la sala de lo penal y magistrados que, en fin, que no tienen tampoco ningún perfil progresista, por así decir, entre comillas, pues magistrados que cumplen con su deber, le dice, oiga, usted nos tiene que enviar las recusaciones de dos personas, de Olegué Serra y Uriol Solé, en el tema del tsunami, porque es la Audiencia Nacional la que resuelve las recusaciones. Usted ha desestimado al límite, es decir, directamente de entrada esas recusaciones, no se ha informado nada. Luego, pues, estamos ahora con el tema de que no espera que la sala de lo penal, esa misma sala de lo penal, diga lo que piensa del recurso de la fiscalía. La fiscalía dice que se ha inventado cosas. La fiscalía dice que ha pasado por encima de cosas y que agranda determinada. Hombre, hay que esperar, no hay ninguna prisa. ¿Qué pasa? ¿Que el juez García Castellón quiere ser el cruzado contra la amnistía?
¿Quiere
parecer como el hombre que ha hecho las cruzadas españolas contra la amnistía?
Bueno, eso es
tranquilo, tranquilidad y buenos alimentos, decía Esperanza Aguirre.
Sí.
Juez García Castellón, tranquilidad y buenos alimentos.
Pues eso es que le iba a preguntar, Néstor. Es
fíjese esto de Dolores Delgado, debería ser una experiencia. No hay letra que no se venza, ni deuda que no se pague. Ese es un adagio fantástico. Y ahora hoy le ha pasado a Dolores Delgado, luego lo hablamos.
No, dic que el que ha generat un munt de pressa és el concepte d'amnistia, no? Ha accelerat unes ganes de començar a imputar segons qui.
Así es decir, estamos aquí ante una movilización de la justicia espectacular, una movilización que ya estaba desarrollada a flor de piel. Yo soy miembro, siempre digo aquí en este programa, hemos hablado muchísimo de esto, y algunos me acusan de hablar mucho, he visto algún mensaje, este hombre habla mucho, bueno, pues sí, hablo mucho. A la persona que pone estos mensajes, parlo molt.
Escolti'm, parla molt perquè el que diu és molt interessant, si no, segurament no parlaria tant, o no el deixaríem parlar tant. Dic que no som
entonces, muy... no, decía que estamos en un estado judicial y aquí todo el mundo se ha apuntado a la manifestación, los que salen a frente de Ferraz, los de Vox, los del PP, después de la catilinaria de Aznar. Aznar ha hecho una convocatoria, la base está en Aznar. Él es el que ha combinado a hacer algo, salir a la calle, decir algo, moverse, movilizarse. Está haciendo una cruzada como la que hizo con la guerra de Irak en 2003, junto a Tony Blair y George Bush. Es una nueva cruzada de Aznar también. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces se han metido en esto, de os y cos, y están contentos con esta historia. No puede ser. Hay una sentencia del año 86 del Tribunal Constitucional donde dice que, en defensa de la división de poderes, y dice que los jueces tienen que estar acantonados en su labor jurisdiccional.
Acantonados.
Fíjese la palabra, la acantonados, que es una palabra de origen militar, ¿no? Acantonamiento es una jerga militar, así lo dice. Y entonces, claro, aquí están acantonados en la política. No, digamos, siempre en la política, pero dándole, evidentemente, un barniz judicial, no cabe duda. Pero insisto, juez García Castellón tendrá de vuelta sobre su mesa de trabajo, porque Marchena se la mandará, la exposición razonada que acaba de mandar hoy, porque bueno, no se puede, no, ¿cuál es la urgencia? Si la sala de lo penal está estudiando un recurso. Él mismo le pidió un informe a la fiscalía, en lugar de esperar, salió adelante con el auto la semana pasada. ¿Por qué? Porque era una buena oportunidad, claro. Era una buena oportunidad porque salía el acuerdo de Junts-PSOE y luego la ley de amnistía. Entonces era el momento oportuno. Pero ¿desde cuándo los jueces juegan a los momentos oportunos? ¿Desde cuándo son oportunistas? Por así decir, para utilizar literalmente el término.
És a dir, que vostè
m'està... Quan busquen l'oportunitat.
Vostè m'està dient que hi ha un rellotge, hi ha un compte enrere, que acabaria en quan es firmi la llei de l'amnistia, i que hi ha moltes presses per fer moltes coses abans que es firmi.
Claro, primero para hacer mucho ruido, porque tienen la expectativa de que en Europa va a pasar algo. En Europa,
¿ah?,
toda la justicia europea le ha dado varapalos, en fin, ya no lo vamos a contar aquí porque ya toda la gente lo conoce. Los máximos que le dieron los varapalos fueron los del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, a quien aquí en el Supremo llamaban unos paletos, porque el estado de Schleswig-Holstein, venían a decir que era como un tribunal superior de Castilla y León, digamos, ¿no? Esto le dijeron, no es rebelión, no es sedición. Pero si usted me lo pide por malversación, se lo mando por malversación a Puigdemont. Yo se lo mando, aquí lo tiene. Y el juez Llanera dijo, no lo quiero por malversación. Hombre, teóricamente, Marc, cuando tú acusas a una persona de cometer un delito y tú eres un juez, tienes la obligación de juzgarle, si puedes.
Tengo la obligación de tener claro cuál es el delito.
Sí, pero no, pero aparte de juzgarle, porque si no cometes un delito, si tú acusas a alguien, tú juez, acusas a alguien, y ese alguien lo tienes ahí y lo dejas escapar, pues evidentemente eso es un delito. Pero aquí le dijeron los alemanes, estos paletos alemanes nos piden que sea por malversación y nosotros lo queremos por rebelión, hombre. Bueno, luego le pidieron por sedición, le dijeron no es sedición tampoco. Entonces, ¿qué pasa? La justicia europea hasta ahora le ha dado, digamos, una ducha fría realmente a la española. Ahora, con el tema de la amnistía, la justicia siente que ya es definitivamente que le roban ya no pueden hacer vudú con Puigdemont todos los días o todas las tardes. Entonces, le roban esto. Entonces, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora están armando lo que están armando. Y ahora viene el tema del terrorismo. Pero le aclaro una cosa. Esto de García Castellón no excluye a Puigdemont de la amnistía. ¿Me he escuchado?
Sí. No lo exclou.
No. Digo que es muy importante que nuestros oyentes sepan, porque nuestros oyentes pueden pensar que el juez García Castellón se ha adelantado para excluirlo de la amnistía. Porque la proposición de ley dice que para ser excluido de la amnistía tiene que haber una sentencia firme, porque usted comprenderá que con todo lo que quieren hacer los jueces en el Supremo y en todas las jurisdicciones, en la jurisdicción ordinaria, cualquiera puede imputar a Puigdemont cualquier cosa, hasta de asesinar a su madre, porque su madre discutía con él sobre el alcance del independentismo y la independencia de Cataluña. Quiero decir, no basta una imputación. Por lo tanto, si usted lee la proposición de ley de amnistía, dice siempre con sentencia firme. Porque si no es sentencia firme, a ver, es una imputación, y en los tiempos que corren, las imputaciones, como lo estamos viendo con la de García Castellón, están a flor de piel.
Sí.
¿Vale? Digo, quiero aclarar esto porque muchos oyentes, escuchantes, pueden decir, esto lo hacen para excluir. No. Momento. Wait a minute. La proposición de ley dice que siempre tiene que ser sentencia firme para que no lo, le alcance la amnistía. ¿Me entiende lo que digo?
No? L'entenc perfectament. Parlant de l'amnistia, la mesa del Congrés ha donat llum verda a la tramitació de la proposició de llei d'aquesta amnistia. El màxim òrgan de la cambra baixa ha fet valer la majoria progressista per permetre que la iniciativa tiri endavant. La qüestió és, a partir d'ara què? És a dir, això serà més llarg del que semblava? I el fet de que el PP hagi registrat un escrit de recusació contra el nou lletrat major de les Corts, que és Fernando Galindo, això pot afectar tot aquest procés, Ernesto?
No en el Congreso de los Diputados, pero yo ya he modificado de manera urgente y veloz, a la velocidad de un rayo, la tramitación en el Senado. Con lo cual en lugar de tener los 20 días en el Senado, a lo mejor se tiran 2 meses. Tenga usted en cuenta que en enero no hay actividad parlamentaria, por lo tanto, estamos aquí con unos plazos que hasta febrero, marzo, abril, no tendremos la ley en el BOE.
¿Usted s'atreviria a posar aquesta data? ¿Març-abril?
Sí, yo creo que marzo-abril, porque por más que ellos lo tengan 2 meses, sí, marzo-abril o abril-mayo, pero por ahí, si estamos en ese momento donde ellos pueden ir retrasando todas las cosas. Y esa es una obstaculización también a la labor de la normal del Parlamento, porque están forzando las cosas. Han hecho una modificación expresa en el Senado y van a tenerlo un tiempo largo allí para los efectos de retrasarlo y desgastar al gobierno.
I com dèiem aquí, entremig hi ha una recusació del PP i també a Santiago Abascal de Vox ha dit que avui mateix presentaran querelles per delicte de prevaricació contra els lletrats del Congrés. Per això li preguntava si això pot posar molts pals a les rodes.
No, esto es el titular. Marc, es el titular, es lo que estamos hablando, es para que usted y yo lo hablemos, para que salgan los periódicos.
Es comedia, me está diciendo que es comedia.
No, comedia no, es titular para ir trabajando la opinión pública. No, comedia no. Ellos influyen sobre la opinión pública. porque están agravando una situación normal donde eso se debería tramitar, pues están agravándola, echando leña al fuego y creando un gran volcán, la erupción de un gran volcán, que es el volcán judicial. Eso es lo que están haciendo, y eso es una política clara, orientada por el Partido Popular y por Vox a los efectos de desgastar a Pedro Sánchez ya des del minuto uno.
Vostè ha dit una cosa abans que crec que estaria bé aclarir-ho, perquè entre de vegades terminologia legal i el munt de coses que estan passant no s'aclareixen algunes coses. En el que estem parlant d'aquesta imputació per terrorisme a Puigdemont, o sigui, tant els Mossos d'Esquadra com els serveis d'emergències, com vostè també deia, van desvincular la mort d'aquest turista francès a l'aeroport del Prat durant les protestes. És a dir, van dir que no estava relacionat amb les protestes. Llavors, un magistrat, com s'ho fa per sostenir dubtes sobre aquesta història, Ernesto? A veure si ens ho pot explicar. Perquè si s'ha dit clarament que no, per què hi ha aquesta capacitat, o com s'arriba a aquesta capacitat de generar aquest dubte?
Porque tanto los servicios de emergencia como el juez se aprovecha, y ese es el sentido de la oportunidad, durante 4 años no hizo diligencias. Y el juez se aprovecha del hecho de que la muerte ha sido informada por los medios, y ha habido un informe del servicio de emergencias, y luego ha habido también un informe de los Mossos, pero esos han sido fuera del procedimiento judicial. Eso no es dentro del procedimiento judicial porque él no lo ha investigado. Entonces, en esa medida, él quiere empezar de cero, digamos. Como hasta ahora no ha hecho nada, y Puigdemont está en situación de... tiene fuero, porque es eurodiputado, él dice, yo necesito, necesito que el que esto sí, lo tramite...
Però la investigació acaba ràpid, Ernesto, és a dir, si les pròpies autoritats han dit que no té res a veure, què s'ha d'investigar?
Bueno, lo que quiere hacer es volver a pedir un informe, lo ha dicho en su auto de la semana pasada, un informe sobre las condiciones de la muerte del ciudadano francés y un informe sobre otras materias que tiene que ver con los posibles derivaciones de delitos de terrorismo. Y esto quiere que lo haga la Guardia Civil, que es quien aquí es la que instruye en realidad. Aquí la que instruye es la Guardia Civil, yo ya se lo dije varias veces cuando discutíamos el procés. Aquí es Daniel Baena quien dice, aquí hubo una insurrección. Y todo el mundo dice que hubo una insurrección, pero todo el mundo menos la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que no hubo una insurrección ni un golpe de Estado.
Però vostè creu que hi ha marge perquè la Guardia Civil digui que això va ser terrorisme?
Bueno, la Guardia Civil puede decirlo. Los informes de la Guardia Civil en los que se basa el juez, más o menos lo vienen, no lo dicen claramente, y el juez utiliza aspectos parciales de lo que dicen, y el tema del ciudadano fallecido, pues tampoco es objeto de un análisis por parte de la Guardia Civil, pero están forzando todo, necesitan los titulares, necesitan movilizar a la gente de la calle. Aquí hay una simbiosis, y este es el juez, el gran cruzado, es el Baltasar Garzón de otra época. ¿Sabe? De la época en que Baltasar Garzón, pues, investigaba al PSOE, después de dejar de ser secretario de Estado, se guardó en el cajón los temas del GAL, y cuando salió del gobierno empezó a investigar. Y bueno, pues ahora García Castellón es un poco el Garzón de aquella época, y es el cruzado número uno. Son sus últimos meses hasta que se jubile, y efectivamente esto es lo que va a dar de sí. Pero insisto, esto le da la oportunidad a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, a decirle, a quedar bien, ya que, digo, Manuel Marchena, lo digo, lo cito, porque él es una persona que ya en el caso de los indultos acusó al presidente del gobierno, al señor Sánchez, de autoindultarse. ¿Por qué decía él? Porque está indultando a Oriol Junqueras, que está apoyando a su gobierno. Entonces, esto es un autoindulto. Eso venía de los 4 fiscales del apocalipsis, es decir, los 4 fiscales del procés, en la Fiscalía del Supremo. Entonces, ahora le está dando la oportunidad de quedar estupendamente, porque si le devuelve esto, porque la Sala de lo Penal todavía no se ha pronunciado, pues quedará muy bien, ¿no? Porque quedará como una persona ecuánime. Pues bien, yo creo que eso es lo que va a pasar de inmediato con la exposición razonada. Pero la exposición razonada ya ha tenido el titular. Y esto va de titulares. Esto va como una bola de nieve.
Ernesto, farem una petita pausa, perquè hem d'anar a fer compres nadalenques. Suposo que vostè també. S'ha d'anar a fer
calaix. Però no me deixes sin Lola Delgado.
No. Fem una petita pausa i de seguida parlem de Delgado, dels nous ministres i d'unes quantes coses més. Ara tornem.
Versió RAC 1. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més. Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de il·lusió.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells del teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
Estalviar for you, estalvia triant el nostre 3x2 en més de 3.500 productes, com en Lactimel 100 grams al pack de 6. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Fins al 30 de novembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar. Activa el mode Black Friday i estalvia en centenars de productes, com en la PS5, xassis C i 3 jocs a només 479 euros. Fins al 26 de novembre a Carrefour i Carrefour Pones. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Aquests són el Nacho i la Carla entrenant-ho com sempre. Un d'ells ha destacat enguany amb 35 gols, 16 assistències i 3 títols. Encara que el Nacho és un crac, el pitjor és que no importa l'esforç que ha fet la Carla per aconseguir aquestes dades. Els focus sempre són sobre ell. En l'esport, que el que importa, importi. Ministeri de Cultura i Esport. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
IVA! IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi Punès i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi Punès i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Doncs res, 5 minuts i les 6 de la tarda. De seguida, senyor Marcelí, Joan Dausà,
sí,
que acaba de treure una nadala preciosa, que ens la vindrà a interpretar en directe. I farem tertúlia amb el Dausà, que a més té un munt de concerts, també concerts de Nadal, que ens els explicarà de seguida. Però abans estem en conversa amb l'Ernesto Kaiser, parlant dels nous ministres. Ernesto, res, passem només ràpidament. Avui han sigut aquests traspassos, han estat especialment significatius els d'Igualtat i Drets Socials. Les ministres sortints, Irene Montero i Ione Belarra, han acusat Pedro Sánchez d'expulsar Podem del govern perquè eren massa incòmodes i han collat massa el PSOE. Montero ha estat molt contundent, escoltem.
Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
Déu-n'hi-do, i Sánchez ha optat pel seu home de confiança, Félix Bolaños, per assumir la cartera de justícia, i una altra sorpresa, per dir-ho així, Fernando Grande Marlaska es manté al capdavant d'Interior en un relleu que semblava que es produiria, però que no s'ha produït. Ràpidament, Ernesto, perquè ara anem a Dolores Delgado, què li semblen?
Bueno, yo creo que Grande Marlaska le había pedido al presidente permanecer en Interior. Yo lo publiqué ayer en mi artículo sobre los cambios, antes de los cambios en realidad, y lo que el presidente pues ha considerado que debía mantenerle Interior. Marlaska quiere ser uno de los ministros de Interior con más duración en el cargo, tiene esa ambición, y creo que al presidente le viene bien. Yo creo que ahí, para mí, uno de los temas gordos era justicia. El presidente ha decidido controlar el tema de justicia desde Moncloa a través de una ampliación de las facultades del ministro de la presidencia, del señor Félix Bolaños, que es una persona muy, muy leal, es un abogado, pero digamos experto en temas laborales, ha trabajado en el Banco de España, en el Departamento Laboral, el departamento jurídico del Banco de España, antes de pasar al gobierno, hace ya en 2018, y entonces ha decidido, digamos, dado que Bolaños había gestionado junto con Santos Cerdán toda la negociación de la amnistía con Junts, y había trabajado al frente de un equipo de abogados de Moncloa en la proposición de ley de amnistía, pues ha decidido de alguna manera pues prescindir, digamos, de un ministro de justicia con autoridad en el sector, que va a ser un sector, el sector judicial ya lo ha sido durante estos 4 años, es donde más cañonazos han salido hacia la Moncloa. No han conseguido destruir la Moncloa, y ha decidido pues que Bolaños gestione esto. Veremos a ver cómo se da, porque realmente la actividad judicial en contra de la amnistía va a ser muy intensa, por lo menos el primer año del gobierno. Entonces, el otro tema que a mí me parece que queda sin saldar en este gabinete es precisamente uno de los más importantes, el de la vicepresidencia primera, que es Nadia Calviño, porque Nadia Calviño está pendiente posible nombramiento con otros contendientes, no se sabe todavía cuál va a ser el resultado, como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. España ya ha tenido puestos importantes en el Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez fue vicepresidenta, pero en este caso España aspira a tener la presidencia del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, y compite con personas muy con también mucha fuerza. Ahora, lo que decía era que si efectivamente Nadia Calviño es nombrada presidenta del BEI, lejos de mí decir que va a ser nombrada, no quiero equivocarme, pero digo, si lo es, evidentemente ese lugar tiene que ocuparlo alguien. Yo no sé si José Luis Escrivá, que es un economista profesional, que ha tenido un papel muy relevante en estos años en el tema de la seguridad social, el tema de pensiones, el tema de salario mínimo, y todo esto, pues es el candidato de Pedro Sánchez en la eventualidad de que en la eventualidad de que Nadia Calviño sea elegida en el Banco Europeo de Inversiones. Hay otro tema que también es importante, podría nombrar vicepresidenta primero a María a Jesús Montero, podría ser esa la posibilidad, por eso la ha recuperado, la ha ascendido a categoría de vicepresidenta, pero bueno, esa es una incógnita. Es una incógnita en un momento muy importante. Primero porque Nadia Calviño tiene unos contactos en Bruselas, porque ha sido funcionaria en la comunidad.